Dia cabulamin.
Halawang dia
cabulamin.
Halawang dia
cabulamin.
Halawang dia cabulamin.
Halawang
dia cabulamin. Halawang dia
cabulamin. Bon dia de nou, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, un programa més de Trasbarrat.
Aquest programa cultural i literari de Ràdio Falset us arriba amb el nou format i amb noves seccions.
Avui, just a punt d'arribar a la primavera, és el tercer programa d'aquest any i esperem que la renovació us hagi plegut.
Ja sabeu que ens podeu escoltar cada mes a la sintonia de Ràdio Falset, dins del programa La Finestra, que nosaltres l'obrim i traiem el cap per portar-vos moltes i diverses coses.
No obstant, abans de començar, us recordem que tenim una adreça electrònica que està oberta a tots vosaltres i a la qual us podeu dirigir per enviar els vostres suggeriments, opinions o qualsevol mena de cosa que us vulgueu comentar.
Doncs no espereu més, envieu-nos els suggeriments i opinions i tot allò que vulgueu dir-nos a l'adreça electrònica següent: tv@radiofalset.net o bé al telèfon 977-831-135. En cal les vostres opinions.
Ara sí, ja sense més preàmbuls, comença el sumari dels continguts que us hem preparat avui i aquí van.
Començarem amb notícies curioses que abarca diferents àmbits de la cultura, de la literatura i d'altres camps de la vida.
Seguirem amb un mini recull de premis i concursos. De fet, avui serà només exclusivament dedicat a un premi que es fa a la comarca Priorat, que és els Jocs Florals de Torroja, que també en parlarem.
Tenim un peculiar i personal aparador virtual per saber més sobre un tema d'actualitat. Avui parlarem de Gabriel García Márquez i especialment de la seva obra Cien Años de Soledad.
I acabarem, com sempre, amb la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes.
Per què són maleïts els dimarts, els divendres i 13? El passat dia 13, jornada negra pels supersticiosos, però d'on ve aquesta tradició? Pel que sembla, els dimarts era antigament el dia del Déu Mar, senyor de la guerra i de les desgràcies, i d'aquí ve el mal pronòstic. Pel que fa al 13, el seu número recordaria el nombre de comensals que va ser el fatídic sopar, Sant Sopar. Curiosament, als països anglosaxons, la maldicció es trasllada al divendres, ja que aquest dia de la setmana van crucificar a Jesús.
No menteixis si parles per Skype. Més de 34 milions d'usuaris ja utilitzen aquest Skype, aquest programa, una aplicació que permet trucar per telèfon a través de l'ordinador. I a partir d'ara també atrapar les mentides de l'interlocutor. La tan de moda màquina de la veritat ja es pot descarregar a casa. L'empresa KissKiss, que si voleu us ho farem lletres perquè si no n'entendreu, www.kissa.com, ha creat un sistema de detecció d'estrès en la veu, o el que és el mateix, un detector de mentides, que ja l'han instal·lat 370.000 persones.
El nou Museu de la Biblioteca Nacional. Els llibres no solament descansen a les prestatgeries, ara es llueixen darrere les vitrines del museu que la Biblioteca Nacional acaba d'estrenar. Amb la idea de reconstruir la història del llibre i de rescatar la importància de les biblioteques com a dipositàries de la memòria històrica escrita, també s'hi exposen facsímils, objectes del patrimoni arxivístic i utilatge utilitzat en l'art dels llibres.
El seu ADSL és un Porsche o un dos cavalls. Les associacions de consumidors denuncien que en les ofertes dels operadors d'ADSL no és or tot el que lluu. Si vols saber la velocitat de la seva connexió a internet, pot passar per alguna de les ITVs de la xarxa. Pàgines com, per exemple, les 3wvelocitat.info l'ajudaran a saber si li han venut un pura sang o el que té a casa és simplement una enganyifa.
No vull un Warhol, va exclamar. Era l'any 1956. Andy Warhol encara no era el rei del pop art ni el pastor d'ànimes que circularien per The Factory, a l'estudi de l'artista que es convertiria en el Centre Cultural de Nova York. El 1956, el director del MoMA es va atrevir a rebutjar un quadre de Warhol que Warhol havia donat al museu. La carta on es demanava al pintor que passés a recollir el seu quadre ha passat a la història. Aquest 22 de febrer es van complir 20 anys de la mort d'Andrew Warhol, fill d'immigrants txecs. Al desembre, el Museu d'Art Modern de Palma va donar el tret de sortida a un any en què Warhol serà el protagonista. va reunir 114 obres de la icona pop. Està previst que l'exposició arribi al setembre a Madrid.
I parlant d'art modern, què us sembla? Perquè moltes vegades, per què no entenem aquest art modern? El periodista i escriptor José Javier Esparza ha escrit un llibre que es diu Los ocho pecados capitales del arte contemporáneo, que ha publicat al Muzara, i enumera tres raons per les quals l'art actual no acaba de connectar amb la gent. Una de les primeres raons que diu és que fa temps que l'artista s'ha volcat exclusivament en el seu propi interior, en la seva pròpia subjectivitat. No li importa el que l'observador pugui rebre, sinó només el que ell mateix desitja expressar. Per tant, la relació artista-espectador es converteix en un diàleg de sorts. Una altra raó és que l'art celebra l'expressió d'allò insignificant, quadrats blancs sobre fons blancs, contenidors de buit, partitures plenes de silenci, hi ha un nihilisme que busca l'anul·lació del tot significat. El mercat i la societat espectacle aplaudeixen aquestes coses, però el públic, inclòs el públic culte, sospita que no hi ha res al darrere de tot això. I finalment també, una altra de les tres raons que donava, diu que nombrosos artistes treballen sota la convicció que la seva obra és autònoma, autosuficient. Tot gira al voltant de la novetat, la sorpresa i l'impacte. És una problemàtica que a la ciutadana del carrer li resulta totalment indiferent.
Fa uns programes us vaig parlar del Hergé, que és l'autor de Tintín. Doncs bé, avui us dono una altra notícia d'ell. A dia d'avui s'han venut més de 200 milions d'àlbums d'Hergé a tot el món i s'ha traduït a 50 idiomes, incloent el bretó i l'euskera. El maig d'aquest any arribarà a les 57 llengües. El món el recorda, de París al Canadà, passant per Barcelona, Estocolm i, evidentment, Bèlgica. Els actes d'homenatge d'Hergé i Tintín es multipliquen. I després de l'exitosa mostra de Pompidou, que ja us vaig parlar, que es va acabar aquest 19 de febrer, el saló de l'automòbil de la capital catalana el recordarà també. Ah, i dius-a doncs, que l'Hergé també va ser amic del Warhol, que era el protagonista de la notícia d'abans.
Molt bé, ja continuem, si us sembla, fent-nos preguntes, perquè avui estem molt preguntons, trobo jo. Per exemple, on són els videojocs en català? On són les Nintendo, les PlayStation, en la nostra llengua? Doncs no. Resulta que l'anglès i el castellà dominen les baixades d'internet dels adolescents i joves catalans. Malgrat que tots han estudiat en català, els jocs i la major part dels DVDs que s'hi adrecen per a ells són en castellà. La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha detectat un dèficit en l'ús del català en els productes d'oci que utilitzen els joves de 15 a 29 anys. Això no calia ser gaire expert per saber-ho, això. Malgrat els intents de normalitzar la llengua, cada cop són més els mitjans multimèdia que utilitzen els joves i que deixen de banda el català. El cas dels videojocs és el més fragant de tots. Malgrat que hi ha algunes empreses que editen en català els productes destinats als nens i una franja d'edat que va entre els 3 als 10 anys, queda completament oblidada la següent franja d'edat. I la Secretaria de Política Lingüística té la voluntat de posar fil a l'agulla i, com ja s'ha fet subvencionant DVDs, comença a subvencionar o traduir jocs d'ordinador. Cal afrontar d'aquesta mancança amb iniciatives diverses. Segons, per exemple, el paper important que hi ha d'enrompar això és un paper que ha de fer el Departament de Cultura, que és qui té les competències en l'àmbit de foment de les indústries culturals. De moment, els únics videojocs en català que es troben al mercat, adreçats als joves, i no més fins a 12 anys, són dels de productores catalanes i de caràcter divulgatiu o cultural. Aproximacions a Gaudí, Dalí i Miró, enciclopèdies, diccionaris, guies didàctiques sobre naturalesa, art o ciència. Només, per jugar, només hi ha El Senyor dels Anells i poca cosa més. O sigui que ho tenim bastant malament. Sembla, finalment, que aquesta feina d'intentar resoldre aquest problema la comença a fer la web del 3xl.net, on es poden trobar diversos minijocs en català, però tenint en compte que el 100% dels joves catalans han après aquesta llengua a l'escola, la proporció que ofereix la xarxa encara és moltíssim baixa.
Quants diners va guanyar el creador de l'Smile? $45. L'Smile és aquelles icones que posem a l'ordinador per dir que estem contents o tristos. Doncs aquesta era la tarifa que el dissenyador gràfic Ball i va ser el que va cobrar el 1963 amb una empresa d'assegurances dels Estats Units per posar-li cara a la campanya d'amistat en què va intentar capejar el descontentament dels empleats després d'una fusió. Per acompanyar l'ordre de somriures en hores de feina, Ball va fer una cara groga somrient. Va trigar 10 minuts. L'Smile es va convertir en una màquina de fer diners i en una icona universal, de l'era àcid fins a internet i les seves emoticones. Però el seu creador no es va endur ni un dòlar més de 45 dels 45 inicials. No va patentar mai el seu invent. Per protestar per la sobreexplotació de la icona, Ball va crear fa 8 anys el World Smile Day, el Dia Mundial del Somriure, per recaptar fons benèfics.
I què es troba a faltar quan no hi ha tutia? Doncs resulta que el tutia és un remei universal. És a dir, és un ungüent medicinal fet a base d'òxid de zinc i altres sals metàl·liques que ajuden a solventar certs problemes, certes malalties, diguem-ne.
I quina és la temperatura de l'espai exterior?
Molt bé, és una pregunta d'aquests enginyoses.
Doncs no hi ha temperatura, és un buit.
I sabeu que el cor comença dels infants comencen a funcionar a partir dels 22 dies de la seva fecundació?
D'on prové la denominació de les tendències polítiques dreta i esquerra? Doncs prové del lloc on estaven asseguts els grups polítics de l'Assemblea Nacional de París.
Hi ha una dita molt famosa que es diu "Tenir más cuento que Calleja", és en castellà, perquè resulta que el senyor Saturnino Calleja, que va publicar milions de frases com aquestes, no? Era un autor de burgalès que va fundar la seva editorial als 22 anys. I a marge de les grans tirades de contes i llibres, Calleja va entrar en l'imaginari col·lectiu per la seva col·lecció de contes econòmics, a l'abast de qualsevol butxaca. Els nens espanyols podien comprar un final feliç per 5 cèntims. I a l'estil de Calleja, esclar, fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron.
Quina persona se fue a Sevilla i perdió su silla? Qui va estar a punt de perdre la cadira, en realitat, va ser qui va marxar a Sevilla. El seu arquebisbe del segle XV, Alfonso de Fonseca. Qui va anar a Sevilla, el seu nebot, gairebé se la queda. Va substituir el seu oncle mentre aquest intentava solucionar les disputes de l'arquebisbat de Santiago de Compostela. Alonso de Fonseca va necessitar la intervenció del rei per recuperar-la.
Molt bé. I sabeu que l'origen de l'univers està sempre entredit? Doncs resulta que hi ha... Sabeu que una de les teories és la teoria del Big Bang. Doncs resulta que precisament un detractor de la teoria de l'origen de l'univers, l'astrònom britànic Fred Hoyle, va inventar el terme no per definir la gran explosió, sinó per borrar-se'n d'aquesta teoria.
Quants quilòmetres recorre el ferrocarril transiberià? Doncs 9.288.
Doncs mira, bona distància. I el far més antic que hi ha en actiu en aquests moments és un far que està a la Península Ibèrica i és la Torre d'Hèrcules que està a la Corunya.
Quin és l'últim dia de la setmana?
Aquí sí que hi ha problemes.
Doncs depèn del país. Podria ser dissabte. És dissabte a Portugal, a Anglaterra, als Estats Units, a Brasil i a l'Argentina. Comença la setmana...
El diumenge, clar, naturalment. Molt bé. I per què doncs, la tercera va la vençuda? Així guanyaven les seves batalles els romans, a Triarius Ventum Est, és a dir, els triarius amb què anaven la vençuda eren els soldats més veterans, que es col·locaven a la tercera fila després dels més nous.
I per què sempre hi ha corps a la Torre de Londres? Perquè la corona britànica s'ensorraria sense ells. Això afirma una antiga tradició. I per curar-se en salut, el govern els manté en nòmina, per si de cas.
Molt bé. Música, doncs.
Arriba el moment de recull de premis. Aquí teniu les nostres ofertes per tal de poder participar-hi.
Molt bé, i avui, ja com us hem dit al començament, és una mica monogràfic, en el sentit que quan arriba el mes de febrer-març, doncs se convoquen els premis als Jocs Florals de Torroja Priorat i, per tant, pensem que val molt la pena que des d'aquí nosaltres donem la màxima difusió possible, perquè és un dels premis més importants que es donen a la nostra comarca. Com sabeu, com que són Jocs Florals, doncs hi ha els premis ordinaris de Jocs Florals i uns altres que són extraordinaris.
Començarem per als premis ordinaris. Flor Natural, a la millor poesia de tema lliure i està dotat amb 750 euros.
Després hi ha també, dintre els premis ordinaris, hi ha l'Englatina d'Or, que és a la poesia, que lloï temes o aspectes de la història de la nació catalana i està dotat amb 350 euros.
Després hi ha Violador i Argent, a la millor poesia que enalteixi els valors espirituals, dotat també amb 350 euros.
I després de les tres flors dels premis ordinaris dels Jocs Florals, passem als premis extraordinaris que convoca també a Torroja. El premi que presentem ara és el Premi Marcel Sentís, és la millor narració curta, en prosa, de tema lliure i que tingui una extensió mínima de 10 fulls i està dotat amb 800 euros.
El Premi Jaume Ardèvol i Cabré, categoria recerca d'història, el millor treball de recerca i investigació històrica en l'àmbit de les comarques de Tarragona, durant el període comprès entre la proclamació de la Segona República i els anys de la transició política espanyola. Amb una extensió mínima de 20 fulls, dotat amb 1.000 euros, el guanyador cedirà els drets d'autor, el del seu treball, a l'entitat convocant perquè sigui publicat.
I després també tenim un premi pels més joves, els Premis Montsant. És la millor poesia, una narració curta, amb una extensió màxima de 3 fulls. Hi ha dues categories, una és infantil, de participants de 8 a 11 anys, i el juvenil, participants de 12 a 16 anys. Està dotat amb un lot de llibres per al guanyador de cada categoria, a part d'un obsequi.
Els treballs es tindran que enviar originals inèdits i s'han d'enviar en 3 còpies. El termini d'admissió s'acabarà el 13 d'abril i l'adreça d'enviament és al Centre Cultural i Recreatiu La Unió, al carrer Major 36, 43-737 de Torroja del Priorat. Ara ja ha passat a l'equador del programa, farem un altre tomb i ens dirigim al nou aparador temàtic per aconsellar-vos la lectura d'alguns llibres relacionats amb el tema d'avui.
Al principi va ser la ficció o l'art d'explicar, el Gènesi. Homer, després. Les mil i una nits. Els grans mites de la creació. Les sagues dels Nibelungs. La història sagrada. El Quixot. I tants d'altres. Però al segle XX hi ha un territori anomenat Macondo, que és parada obligatòria per arribar al regne dels cels, al paradís de la literatura de tots els temps, i brilla amb llum pròpia la trup dels Buendía, llinatge que deambula per continents, països, ciutats, barris, cases, habitacions i biblioteques. Els que van poder prendre pel camí el plaer d'un text, és a dir, van redescobrir que la ficció ens havia tornat a guanyar, però ara de la mà d'un bigotut escriptor colombià portentós que havia construït una novel·la embriagadora, convertida en un oceà de sensacions que mai abans havíem llegit i que tot i això reconeixem com a pròpies. Evidentment, estem parlant de 100 anys de soledat i el seu autor, Gabriel García Márquez, que precisament enguany se celebra els 40 aniversari de la primera edició d'aquesta obra ja, diguem-ne, universal, que és 100 anys de soledat. Per entendre què passa amb tot això, si voleu saber aprofundir en aquest tema, avui us presentem aquest aparador de llibres relacionats amb aquest salt.
Doncs el professor Jacques Josset és autor d'aquesta única edició crítica de 100 anys de soledat que ha estat autoritzada per García Márquez i la publica l'editorial Càtedra.
Dasso Saldívar ofereix a García Márquez El viaje a la semilla, la biografia que ha publicat Alfaguara, la mirada més completa sobre la vida de l'escriptor, una vida que també és de novel·la.
Com ja vam fer amb el Quixot, l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola presentarà a finals d'aquest mes una edició popular de 100 anys de soledat.
Mario Vargas Llosa va estudiar amb tot detall 100 anys de soledat a García Márquez, Història d'un dicidio. La va escriure l'any 1971 i Barral i ara Obres completes de la galàxia Gutenberg són els que han publicat aquest llibre.
Vivir para contarla. Autobiografia de García Márquez centrada a la infància i la joventut i que es converteix en una guia de lectura per tota l'obra posterior.
I García Márquez canta un bolero que ha publicat Biblioteca Nova de César Coca és una original lectura de l'obra de l'escriptor realitzada a través de les referències musicals que conté aquesta gran obra que es diu 100 anys de soledat. I fins aquí, doncs, aquest petit aparador.
A poc, i com qui no vol la cosa, arribem quasi al final del nostre espai.
I com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de tot Catalunya.
Tenim dos llistes, una de ficció i l'altra de no ficció.
Si us sembla, comencem per aquesta, per les llistes de no ficció.
L'engany, de Vicenç Villatoro. L'editorial, Ara Llibres.
En el lloc número 5 d'aquesta llista tenim l'últim llibre del Joan Margarit, que es titula Casa de Misericòrdia, i que Preproa també ha publicat.
En el quart lloc, Memòries d'un espectador, de Carles Santís, i l'editorial La Campana.
El Sebastià Serrano continua en aquesta llista amb el seu últim llibre, El secret de la felicitat, que Ara Llibres també ha publicat i que doncs, fa temps que està aquí en aquesta llista.
El número 2, Assaig, de Michel Montaigne, i és de l'editorial Proa.
I en el lloc número 1 de la llista de no ficció tenim l'últim llibre de Patricia Camacho, que ha publicat Meteora, que es diu El preu de ser catalans.
En el número 6 de ficció, L'abadia profana, de Montserrat Rico i l'editorial Columna.
Després tenim en el lloc número 5 l'últim llibre també de la Susana Tamaro, que feia temps que no publicava, almenys en català, que es titula Escolta la meva veu i que Columna ha publicat.
En el número 4, L'església del mar, de l'Ildefonso Falcones i l'editorial Placer Gener.
En el lloc número 3, Dona León ha escrit un llibre que es diu Deixeu estar els nens i que Edicions 62 ha publicat.
Ha baixat al segon lloc Si menges una llimona sense fer ganyotes, de Sergi Pàmies i l'editorial Quaderns Crema.
I en el lloc número 1 de la llista de ficció en català i esperant la llista del mes d'abril, que potser és la més important perquè arribarà Sant Jordi, doncs un llibre del Paul Auster que es titula Viatges per l'Escriptorium, i que Edicions 62 ha publicat i que, per tant, de moment està en aquesta llista almenys no arribi, com dèiem, Sant Jordi.
Fins aquí aquest nou programa de Trasbarrat.
Tanquem aquest finestró multidisciplinari, però continuem tenint la finestra oberta.
Per continuar, com sempre, amb l'esperit de servir als nostres oients.
Ens tornem a retrobar el mes que ve amb més coses que us anirem preparant per tal que els gaudiu durant el programa.
Esperem que us hagi agradat aquest nou espai d'avui i ja sabeu, si ens voleu ajudar a fer el programa,
admetem suggeriments, aportacions de lectures per a recomanar i altres coses que vulgueu comentar, i més després de la presentació d'aquest format, i que tenim una adreça electrònica i un telèfon perquè ens ho podeu fer arribar.
I ara us les repetim per si no heu pogut agafar-les abans. És tv@radiofalset.net i el telèfon 977-831-135.
I recordeu que avui dissabte, per a la ràdio, la nostra emissora, és un dia especial, ja que a partir de les 7 de la tarda
hi ha un programa especial i en directe des de l'Artesana per commemorar els 20 anys de Ràdio Falset.
Doncs ja ho sabeu. I demà diumenge, a partir de les 6 de la tarda, es podeu tornar a sentir amb la repetició d'aquest espai i el de la finestra.
O també el dimarts a partir de les 8 del vespre.
Ja sabeu que aquest programa el prepara, el comenta i el grata la Montse Mateos.
I l'Agustí Massí.
Hem tingut el control tècnic, la incidència d'ajuda del Jordi Borja i l'Albert Pedro.
Gràcies per
això, cosa, no?
Gràcies per la vostra atenció i fins al mes que ve.
Ja sabeu, us esperarem i si no ens escolteu, us trobarem a faltar.
Gràcies a Déu. Gràcies a tots. Adéu-siau. Yeah, John.